Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser
Catalunya. La revetlla de Sant Joan va ser passada per aigua. En molts municipis de casa nostra, els actes de les verbenes, les fogueres i les festes en general van haver de quedar suspesos. Una situació que acaba generant una mica d'indignació en municipis concrets i en algunes esferes determinades, especialment, com no pot ser d'una altra manera, en els més joves. I és comprensible. En molts llocs, segurament, veient la pluja que va caure durant la tarda, s'hagués pogut habilitar un altre espai per fer les activitats de lleure, les activitats festives de Sant Joan, un nou espai cobert. Potser és veritat. En molts llocs hi hagués hagut d'haver un pla B i salvar així la festa. Consta que a diversos municipis s'ha generat una mica de polèmica per aquest aspecte. Però som, podríem dir, en la situació de sempre. Crítiques a qui no ha pogut trobar una alternativa, a qui no ha pogut organitzar una cosa que estava prevista, com és la revetlla de Sant Joan. Sempre aquestes crítiques solen venir dels del sofà de casa o des de la barra d'un bar. Tots els municipis, tots els de les tres comarques de casa nostra, els de la Ribera d'Ebre, els de la Terra Alta i els del Priorat, necessiten d'una cosa que és vital per la seva existència en un futur. És la implicació dels veïns en entitats i en associacions. I especialment la gent jove, justament, perquè són els que garanteixen el relleu al capdavant d'aquestes entitats i a la vegada s'assegura la continuïtat en una altra generació d'aquestes associacions. Com no pot ser d'una altra manera, tothom hi pot dir la seva, tothom té dret a queixar-se davant d'una realitat. Però per què no responem alhora implicant-nos més? I mirem si des de dins podem canviar allò que no ens agrada. En lloc de criticar, com hem dit des del sofà, o des de la barra d'un bar, no és millor galopar? Comença la setmana.
Els diumenges al migdia, de 12 a 1, per si t'has perdut alguna cosa, te la tornem a explicar a la setmana. Andreu Prunera repassa el més important del contingut informatiu dels últims 7 dies acompanyat de música especialment seleccionada, per estar al dia en una hora. La setmana, tots els diumenges de 12 a 1 del migdia amb Andreu Prunera, a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
I com sempre, obrirem la setmana d'aquest diumenge repassant l'actualitat més destacada de casa nostra. Viatjarem fins al Palau de la Generalitat, on un veí o un veí natural de la Palma d'Ebre, el Jordi Ciuraneta, ocupa des d'aquesta setmana la Conselleria d'Agricultura. També parlarem justament d'agricultura amb els productors de fruita dolça de la Ribera d'Ebre que han vist com Rússia ha allargat el veto als productes europeus durant un any més i s'han d'afanyar a col·locar el producte en altres mercats. Obrirem una setmana electoral a les eleccions dels consells reguladors de la denominació d'origen Terra Alta i també de la DOQ del Priorat. Coneixerem la nova proposta de cabals ecològics per al riu Ebre i també sobre què s'ha de fer per lluir el segell de reserva de la biosfera, que es podrà lluir a partir del dia 1 de juliol, a partir d'aquesta setmana entrant. També repassarem l'actualitat del Camp de Tarragona i també de la resta de les Terres de l'Ebre, del Baix Ebre i el Montsià. Ara, però, lligant amb el comentari del principi, escoltem un tema del gran Paco Ibáñez, aquest que porta per nom, justament, A Galopar.
Yes. hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
I anem ara amb el repàs de l'actualitat d'aquesta última setmana. El nou conseller d'Agricultura de la Generalitat és Jordi Ciuraneta, natural de la Palma d'Ebre, i ha expressat la voluntat de continuar amb la línia del departament que fins ara liderava Josep Maria Pelegrí, afiliat a Unió Democràtica. Ciuraneta va prendre possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat. Jordi Ciuraneta és natural de la Palma d'Ebre, on va ser tinent d'alcalde entre el 1991 i el 2007. També va ser vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE i està molt vinculat al sector porcí, tot i que en els últims anys ha exercit com a director general de pesca. Ciuraneta va protagonitzar un acte simbòlic de transferència de la cartera d'Agricultura aquest dilluns, on va destacar la seva voluntat de continuar amb la línia engegada pel conseller Josep Maria Pelegrí.
Veure tal com està tot i amb una clara línia de continuar doncs, totes les polítiques que s'han portat fins ara des de la conselleria. És un moment doncs, bé de disfrutar aquest moment com a persona, però que això necessita també d'un temps, d'espai, de treball i de fer doncs, aquesta transferència de coneixement de totes les coses que estan havent i estem impulsant a nivell de Catalunya aquest govern per continuar doncs, tirant endavant cada una de les tasques que estan endegades i, per tant, hem de continuar.
D'altra banda, Jordi Jané, natural de l'Arboç, serà el nou conseller d'Interior i Meritxell Borràs serà la nova consellera de Governació. I seguim parlant d'agricultura, i és que la pròrroga del veto rus als productes europeus, almenys un any més, obliga els productors de fruita dolça de la Ribera d'Ebre a buscar nous mercats on vendre els seus productes. Des del Sindicat Unió de Pagesos reclamen a la Comissió Europea que activi les mesures previstes per la pertorbació greu de mercat i solucioni també el conflicte amb Rússia. Els productors de fruita dolça de la Ribera d'Ebre afectats pel veto de Rússia hauran de potenciar així les exportacions en altres mercats internacionals per poder donar sortida a gran part de la seva producció. L'any passat l'anunci del veto va arribar a final de campanya i no va ser un gran contratemps. El gerent del grup fruiter de Benissanet, Marc Pinyol, destaca però que ara el veto sí que tindrà afectació i ja s'està treballant en col·locar la fruita en nous mercats internacionals.
El que fem ara és, davant de Rússia, que sí, realment m'ho han dit, que s'allarga un any més, és conduir encara més progenera no cap a altres mercats. Com mirats àrabs, altres mercats d'Europa que abans no feien reals, els podem probablement treballar més. Depèn del mercat nacional també l'estem fent.
Des d'Unió de Pagesos demanen a la Comissió Europea que consideri la situació com una pertorbació greu de mercat i apliqui els protocols d'actuació pertinents com facilitar l'obertura de nous mercats i augmentar la quota de retirada del producte. Xavier Gorgues és el responsable del sector de la fruita dolça d'aquest sindicat.
No veiem que això sigui una cosa que haguem de solucionar nosaltres. Els nous polítics que ens ho han de solucionar, han de fer servir les eines de la nova OCM i bé, això ens està posant contra les cordes. Com si fos un problema segurament dels alemans ja estaria resolt i ara nosaltres ens hem de menjar una cosa que no l'han provocat.
Els productors de la Ribera d'Ebre van finalitzar fa uns dies la collita de cireres i ja han iniciat la recol·lecció de nectarina i préssec. Canviem ara sí de tema, i és que la residència d'avis, les Escoles Velles de Flix, aposta per reduir al màxim l'ús de les subjeccions físiques als residents. El centre aposta pel treball conjunt amb les famílies i també per noves eines que evitin el risc d'accidents en la gent gran, sense haver de recórrer a les contencions i a la immobilització dels residents. Un model que ja ha generat l'interès de l'Hospital Clínic de Barcelona. La directora de la residència d'avis, les Escoles Velles, Ingrid Roca, ha assegurat justament en declaracions a Ràdio Móra d'Ebre que per prescindir de les subjeccions cal tenir eines que evitin accidents, com ara coixins especials o cadires de rodes inclinables. Tot i això, destaca que el treball en equip i el diàleg amb els familiars dels residents també són claus per eliminar al màxim aquestes contencions.
Bé, les mesures alternatives que existeixen passen per treballar en equip, buscar uns sillons que siguin reclinables, que permetin mantenir una posició molt més ergonòmica i més còmoda a l'usuari que va en cadira de rodes, i amb un sistema de coixins que hi ha antilliscants, que són uns coixins específics per als avis que poden lliscar la cadira de rodes o el sillón. Doncs entre això, treballar en equip i buscar la implicació dels familiars, no?, per anar tots a una, doncs vam aconseguir disminuir l'impacte de passar del lligar al deslligar, no? I va ser tot un èxit.
El model de la residència ha despertat l'interès d'altres centres mèdics, com ara l'Hospital Clínic de Barcelona, on la directora Ingrid Roca imparteix sessions de formació setmanals al personal d'infermeria. La denominació d'origen Terra Alta escollirà els representants del nou Consell Regulador aquest 29 de juny, justament aquest dilluns, demà. En concret, hi haurà eleccions per triar entre les dues llistes del Cens D, on s'hi poden presentar els cellers embotelladors de la comarca. Posteriorment, el nou Consell Regulador que surti d'aquestes eleccions estarà format per representants dels quatre censos i escolliran el nou president. Dels quatre censos que conformen aquest Consell, en els tres primers ja s'ha arribat a un acord i les cadires ja s'han repartit. En el cas del D, on surten els representants dels cellers embotelladors de la ADO, s'haurà de triar entre dues llistes. No són llistes tancades i les 49 persones amb dret a vot podran escollir entre noms d'una o altra llista, fins a un màxim de 5 d'aquests noms. El secretari de la denominació d'origen Terra Alta, Jordi Rius, destaca que les dues llistes estan separades segons el model dels cellers grans o petits.
Estan encapçalades majoritàriament, hi ha una candidatura que la presenten els cellers grans o cooperatives, ho podem dir així, nosaltres sempre fem aquesta discriminació entre cellers grans i cellers petits, i l'altra candidatura està encapçalada pels cellers petits, no? Cellers d'una petita producció, cellers que volen donar d'una manera que seria los vins que s'elaboren a la tapa.
La denominació d'origen qualificada del Priorat també celebrarà eleccions, ho farà un dia després que la denominació d'origen Terra Alta, aquest dimarts, dia 30 ja de juny. I anem ara amb la plana política, i és que l'alcalde de Móra d'Ebre seguirà ocupant un escó a la Diputació de Tarragona com a representant de Convergència i Unió, que governarà juntament amb el PSC. Pinyol destaca que la tasca que està situant la Diputació afavoreix comarques com la Ribera d'Ebre. L'alcalde de Móra d'Ebre seguirà formant part així de l'equip de govern de la Diputació durant els propers 4 anys. Tot i que encara no s'han fet públiques les responsabilitats que assumirà dins l'ens provincial, Pinyol ha destacat la gran tasca que s'efectua des de l'ens provincial, especialment en els municipis i les comarques
petites. La veritat és que s'ha fet molt a nivell de comarca, a nivell de municipi, i en aquest sentit penso que desitjo això, no? Poder aportar el mateix en aquesta pròxima legislatura, per tant, satisfet i content que també l'equip de la Diputació hagi comptat amb mi per renovar la feina aquests 4 anys.
I seguim amb la plana política, encara ara, però a nivell municipal. Quan encara no s'han complit els primers 15 dies de legislatura, ja ha dimitit el primer alcalde de les Terres de l'Ebre. Es tracta del convergent Jesús Benages, alcalde de Rasquera, que ja va anunciar que renunciaria al càrrec a l'alcaldia si no aconseguia la implicació a l'equip de govern d'alguna de les altres dues formacions que hi ha al consistori. Actualment, el govern de l'Ajuntament de Rasquera està format només per dos regidors i Jesús Benages veu inviable tirar endavant el consistori, un dels més endeutats de Catalunya, amb tan poc suport. Per això, aquest dissabte hi va haver un ple on es va donar a conèixer la seva renúncia i el proper dimecres tindrà lloc un altre ple per investir el nou alcalde. Segons ha pogut saber Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, el grup de Convergència i Unió estaria a prop d'arribar a un acord de govern amb els dos regidors de Solidaritat Catalana. Jesús Benages, però, deixaria l'alcaldia i assumiria la regidoria d'Hisenda. I l'alcaldia seria per l'altra regidora de Convergència, Àngels Llombart, i durant els últims 2 anys de la legislatura podria ser pel grup de Solidaritat Catalana. De fet, estava previst que els dos partits formessin un pacte de govern estable des del 13 de juny, però un malentès a última hora va fer enrere els dos regidors de Solidaritat, que van preferir quedar-se a l'oposició amb els 3 regidors d'Esquerra Republicana. I fins aquí el primer repàs a l'actualitat més destacada de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat que hem tingut durant aquesta setmana. Escoltem 2 temes musicals i tornem amb la segona part del repàs a l'actualitat. Fins ara!
Yeah.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I reprenem ara el repàs a l'actualitat de l'última setmana. La Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre ha aprovat una nova proposta de cabals ambientals per al tram final del riu Ebre. És una proposta que modifica els cabals mínims aprovats l'any 2007 i que marca per primera vegada una proposta de cabal mínim en anys de sequera excepcional, d'entorn als 5.800 hectòmetres cúbics anuals. De fet, la nova proposta planteja, com l'anterior, tres escenaris. Per als anys secs, se suggereixen 5.871 hectòmetres cúbics per segon, per als anys mitjos, 7.732 hectòmetres, i per als anys humits, 9.907 hectòmetres cúbics per segon. La Generalitat ja ha avançat que incorporarà aquests nous cabals a les seues al·legacions a la revisió del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Santi Vila és el conseller de Territori i Sostenibilitat.
En primer lloc, garanteixen el cabal mínim en anys de sequera, que era el punt més sensible, que se situarà per l'entorn dels 5.800 hectòmetres cúbics anys. Això vol dir que hi ha hagut un esforç de compromís per part de totes les parts. Recordeu que en aquests moments tenim un pla que se situa a l'entorn dels 3.000, aquesta és la realitat aprovada. La feina que s'ha fet, doncs, efectivament, continua acreditant científicament que això no pot ser, que això posaria en risc el tram baix de l'Ebre i el conjunt de l'activitat que es du a terme a l'Ebre.
Vila ha qualificat d'històrica l'aprovació de la nova proposta perquè, ha dit, permet superar els enfrontaments entre els interessos dels regants, les entitats conservacionistes i les administracions. Per la seva banda, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha considerat positiva la nova proposta perquè adequa els cabals ambientals a l'estat real del riu, però adverteix de que no queda clar ni qui ni com marcaran les situacions d'excepcionalitat i de sequera. A partir del proper 1 de juliol es podrà fer la sol·licitud per poder acollir-se a la marca reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre i fer servir el logotip de la mateixa, un registre que acreditarà la qualitat dels establiments, serveis i productes ebrencs. Ara fa 2 anys que la UNESCO va aprovar la candidatura de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera i sembla que finalment es començarà a fer visible. La marca començarà a funcionar després de mesos de treball tècnic en diferents comissions, però no ha estat fins fa uns dies que ja es va aprovar de forma definitiva el reglament d'ús de la reserva de la biosfera. Josep Aragonès és un dels directors tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, que gestiona aquesta marca de reserva de la biosfera.
Tot empresari, tota activitat econòmica que vulgui, que cregui, que es pot acollir o vol que el seu producte o el seu servei pugui ser acreditat per la marca Reserva de la Biosfera, ja pot presentar les sol·licituds a la Cambra de Comerç i a la seu dels 4 consells comarcals que també faran aquesta funció. Per tant, ja està acabat. Se va acabar la feina tècnica a finals del 2014. Durant este començament d'any, durant esta primera meitat d'any, s'ha tramitat administrativament tot el que es refereix a la marca.
Entre els requisits per poder acollir-se a la marca, cal que l'establiment o el producte estigui dins la seva àrea d'influència. En el cas dels productes agroalimentaris, es tindrà molt en compte la traçabilitat. Al marge de la marca, també s'ha estat treballant en elaborar un esborrany del pla de gestió d'aquesta reserva de la biosfera.
Ara ja tenim un esborrany. Aquest esborrany se passarà als diferents grups de treball, que en són 5, i se debatrà, s'esmenarà, se millorarà, se trauran coses, s'emposaran, no sé què, no sé quantos, i ja també n'estem segurs que a final d'any ho podrà aprovar els òrgans competents.
L'elaboració d'aquest pla de gestió és un dels requisits imposats per la UNESCO per poder fer servir la marca de la Reserva de la Biosfera, una distinció que s'ha anat revalidant cada 10 anys. Recordem que inicialment formen part de la reserva tots els municipis de les Terres de l'Ebre, excepte 7 que queden dins l'àrea d'influència de la central nuclear, i que són Ascó, la Palma d'Ebre, Flix, Garcia, Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Riba-roja d'Ebre. La voluntat del COPATE és seguir treballant per poder incorporar aquests municipis en aquesta marca. Canviant de tema, Tivissa compta amb una nova pista forestal i 2 bases antiincendis quan es compleix 1 any del foc que va calcinar més de 830 hectàrees dins el terme municipal. Uns recursos que podrien ser útils per als bombers a l'hora de combatre incendis en zones escarpades i de difícil accés, com és la que es va originar l'incendi d'ara fa 1 any. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, destaca que amb la col·laboració d'altres entitats públiques, com ara la Diputació de Tarragona, s'ha aconseguit posar en marxa 9 recursos que facilitarien les tasques per apagar incendis similars al que es va donar ara fa 1 any.
L'any passat va quedar palesa la necessitat de fer pistes forestals a llocs que fins ara eren inaccessibles i, per tant, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona hem obert una nova pista forestal a la partida de Jovara que ens permet travessar pel mig unes 1.000 hectàrees que estaven inaccessibles amb mitjans terrestres, i amb aquesta nova pista forestal doncs, tenim l'accés ràpid directe. A més d'això, 2 bases forestals més, les 2 de 200.000 litres cada una, han estat també situades a 2 punts estratègics.
El foc de Tivissa va cremar durant 4 dies i va calcinar 830 hectàrees de massa forestal. L'incendi va ser originat per un llamp en una zona de difícil accés pels mitjans terrestres dels bombers de la Generalitat. El compositor de Darmós, Joan Carles Blanc, edita el seu primer volum de la trilogia Divertiments, que inclou 3 peces per a soprano i piano, basades en diverses cançons populars que s'uneixen mitjançant textos d'Imma Pena. Està previst que l'obra tingui 2 entregues més, amb un total de 10 peces. El músic Joan Carles Blanc, de Darmós, ha iniciat la composició ja del primer volum de la sèrie Divertiments, que inclourà 3 entregues i estarà editada per Dinsic Produccions. L'obra completa consistirà en 10 peces per a piano i soprano, que consistiran en la interpretació de diverses cançons populars enllaçades amb textos d'Imma Pena. Joan Carles Blanc destaca que és un format innovador dins la música clàssica catalana.
No és un concert de cantar cançons populars, sinó que les cançons populars només se canten uns compassos de cada cançó i el demés és un text afegit per aquesta persona, per Imma Pena. I el piano el que fa és acompanyar aquestes inflexions i aquesta declamació d'una manera molt atípica, no? Perquè una persona que està reclamant acompanyada per un piano tampoc s'ha vist massa.
Està previst que el nou disc surti a la venda en poc menys d'1 any. I acabem amb una pinzellada de política municipal, i és que divendres passat es va fer públic el pacte entre la Federació d'Independents de la Ribera d'Ebre i el grup de Convergència i Unió al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. L'únic conseller de la FIC serà l'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, que decantarà la balança a favor de Convergència i deixarà a l'oposició Esquerra Republicana i el PSC. Una situació inversa a la que hi ha a l'Ajuntament d'Ascó, on l'únic regidor d'Esquerra Republicana va trencar l'empat a favor de la FIC i va deixar Convergència i Unió a l'oposició. L'alcalde, Josep Maria Buixeda, assegura, però, que són dos pactes diferents i que s'han acordat amb tota la independència l'un de l'altre.
Nosaltres vam deixar de bon principi tot molt clar, que una cosa era el pacte que s'havia de fer dins del municipi, sempre excloent-lo de lo que era el Consell Comarcal. Creiem que les llistes en un poble estan personalitzades en la gent que les forma i no precisament les sigles, i nosaltres, si no haguéssim pactat en Convergència i Unió, també haguéssim anat en contra dels nostres principis de donar el suport a la llista, en aquest cas, més votat.
Josep Maria Buixeda serà el vicepresident primer del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. I fins aquí el repàs a l'actualitat de casa nostra. Ara us deixem amb algunes peces marxoses d'actualitat i també d'abans. També escoltarem després d'aquest Lazy Song de Bruno Mars, el With or Without You, Déu-dos. Nosaltres tornem, però, molt aviat, amb el repàs a l'actualitat que hi ha hagut al Camp de Tarragona i a la resta de les Terres de l'Ebre. No marxin! She's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna.
In your side, I'll wait twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm, we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Doesn't matter how
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I comencem ara el repàs de l'actualitat més destacada que s'ha viscut durant aquesta última setmana a les comarques del Camp de Tarragona i també al Baix Ebre i al Montsià. I anem primer fins al Baix Ebre, on finalment s'ha confirmat la mort d'un home veí de l'Ampolla que el dilluns passat va resultar ferit per un bou embolat. Els fets van tenir lloc durant les cates taurines organitzades amb motiu de les festes majors de la localitat per Sant Joan. L'home, de prop de 80 anys, molt aficionat als bous i veí de la localitat de l'Ampolla, va resultar ferit quan es trobava d'esquena a l'animal. El bou li va provocar dues ferides que van comportar molta pèrdua de sang. Tot i ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, fonts del mateix centre van confirmar la seva mort dos dies després. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, assegura que es va complir amb tots els requisits normatius i que tot plegat va ser un accident.
El que és administrativament estan tots els permisos, està tot, tot correcte. Insistim, va ser un cop de mala sort. En els accidents sempre hi ha aquell punt de mala sort, això és, evidentment és un accident. La gent ha de ser molt conscient del qui surt a una plaça de braus, del risc que això pot comportar.
El president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, ha demanat que no s'aprofiti aquest accident per criminalitzar la festa dels correbous.
Seria lamentable que per un accident a una persona se n'hagués en contra de la festa. O sigui, hi ha molts accidents durant el dia, durant la vida quotidiana, i la festa dels bous pues, té aquest risc. I participar de la festa dels bous pues, té un risc que tothom ho sap i que poden passar aquestes coses i que, bueno, que ojalà pues, que no en passin, però que nosaltres podem donar el suport a la família i el condol és una cosa que pot passar.
L'Ajuntament de l'Ampolla ja ha acordat suspendre els actes taurins previstos per d'ara endavant i que formaven part de les festes majors del municipi. L'associació Anima Naturalis, contrari als correbous i als actes taurins, ha emès un comunicat on lamenta aquesta mort i on torna a fer una crida a la reflexió davant del que considera una celebració violenta i cruel. Cal dir que els actes taurins de les festes de l'Ampolla han estat protagonistes aquests darrers dies després de la prohibició dels coneguts bous a la mar, on l'animal salta a la mar després de ser perseguit pels participants. I ara anem al Camp de Tarragona, on la Junta Electoral decidirà qui ha de ser diputat d'Esquerra Republicana per Tarragona a la Diputació. El cap local d'Esquerra a la ciutat, Pau Ricomà, defensa el seu posicionament per entrar a ocupar un escó a l'ens supramunicipal. Assegura que compta amb el suport de la cúpula del partit. Enric Roca, alcalde de la Secuita, l'acusa d'haver presentat 4 avals duplicats i de la falsificació d'una signatura per tal de poder ser diputat provincial. Ho ha denunciat davant la Junta Electoral. Ricomà lamenta les maneres. Diu que compta amb el nomenament de l'executiva nacional d'Esquerra, amb més de 16 avals. Ara bé, com que 4 d'ells són compartits amb Roca, demana que es posicionin. El cas es troba en mans del Tribunal Superior de Justícia i de la Junta, que s'ha de pronunciar durant aquesta setmana entrant al recurs contenciós presentat. Ricomà no descarta emprendre accions judicials com a resposta a aquestes acusacions. I els càmpings de Tarragona preveuen un increment del 5% de l'ocupació gràcies al turisme nacional, que ja supera més de la meitat del total de visitants. La recuperació de la mobilitat interna a l'hora de passar les vacances tindrà un impacte positiu als càmpings de les nostres comarques, segons assegura des del sector. Aquest tipus de turista busca una oferta familiar i de proximitat coincidint amb les vacances escolars. Joan Anton és el president de l'Associació de Càmpings de Tarragona i explica que es preveu un increment del 5% de clients, tot i que és una xifra que pot variar tenint en compte, sobretot, que es fan moltes reserves de darrera hora. Els càmpings de Tarragona generen aproximadament 4.000 llocs de treball directes i 10.000 d'indirectes. I fins aquí aquest breu repàs a l'actualitat del Camp de Tarragona i també del Baix Ebre i el Montsià. Però nosaltres ara escoltem dos temetes musicals molt breus i tornem aviat amb les previsions que tindrem de cara a la setmana vinent pel que fa a les nostres comarques, a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, una setmana on entrarem ja de ple al mes de juliol i on l'actualitat ve bastant carregada. Ara escoltem, però, Miguel Bosé i aquest tema que es titula Te comería el corazón.
Dulce anochecer que sin querer me pone entre la espalda y la pared. Prisionero, te espero hasta el amanecer. Dulce y cálido es el sudor que bebo de tu cuello, mujer. Y ahora déjame por fin arder. Si en el filo del momento yo perdiese la razón, odio fuego lento, te comería el corazón.
tan seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos, enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda, y yo tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado, engañada al principio y ahora cansada de ti. Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra beca.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I pel que fa a les previsions per a la propera setmana, anem ara a repassar una mica per sobre el que ens espera per als propers dies a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i el Priorat. I cal destacar, primer de tot, dos cites electorals, una dilluns i una altra dimarts, i és que s'escullen els representants al Consell Regulador de les denominacions d'origen Terra Alta el dilluns i el dimarts a la denominació d'origen qualificada del Priorat. Des de Ràdio Móra d'Ebre estirem ben pendents de tots aquests resultats. Farem una prèvia tot just demà dilluns i farem també seguiment durant tot el dia fins a dimarts, on esperem donar ja els resultats definitius i després pendents també per la nomenclatura, perquè es pugui investir el nou president d'aquestes dues denominacions d'origen. D'altra banda, també parlarem de les altes temperatures i l'augment del risc d'incendis forestals. toquem fusta en aquest aspecte. I també el proper dissabte es constitueixen els Consells Comarcals, amb el ple de presa de possessió. Veurem com queda finalment l'equip de govern a la Terra Alta i com se soluciona la discussió interna que hi ha hagut en els últims dies dins Convergència i Unió a la Ribera d'Ebre. I ja comença l'estiu. També parlarem amb els empresaris turístics de la Terra Alta i el Priorat per veure quines són les previsions en l'ocupació de les cases rurals i els allotjaments per aquest estiu. També anunciarem algunes de les actuacions que hi haurà al Sirga Festival de Música Moderna, que també arriba el proper dissabte a diverses localitats de casa nostra, amb el seu epicentre que té a Flix, de la mà de Joan Bages. I coneixerem també l'actualitat del riu Ebre, la navegabilitat, el cabal i la baixada bogant per l'Ebre entre Ascó i Móra la Nova. Arriba el proper cap de setmana i per això parlarem amb el director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, amb el morenc Jordi Borràs. Estirem pendents a tots aquests fets que puguin donar-se a les nostres comarques, com sempre, des dels serveis informatius de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. I no tenim temps per a més. Ara ens hem d'acomiadar i ho fem amb una efemèride musical. I és que tal dia com avui, dia 28 de juny, però de fa 40 anys, sortia ja a la venda aquest gran àlbum, llegendari, podríem dir, del gran David Bowie, que es titula Fame. Disfrutin i nosaltres tornem la setmana vinent ja amb l'últim programa de la temporada. Adeu, adeu.